Ràdio Estel. Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. Les històries d'amor no sempre acaben siendo felices y comiendo perdices. Ens hem cregut el que ens venen sobre l'amor. Acabo de llegir un article que, malgrat el seu títol molt desanimant, El consumo de la utopía romántica, m'ha semblat revelador. He descobert el paperot que juga en la nostra intimitat, en el nostre nivell de satisfacció o insatisfacció personal, l'ideal romàntic que tenim en els nostres caps i cors. I he entès que aquest concepte sobre l'amor té molt a veure amb el grau d'exposició mediàtica al que hàgim estat sotmesos, el número de vegades que ens haguem empassat tranquil·lament i sense parpellejar l'imatge que de l'amor ens presenten la literatura actual, la publicitat, les revistes i les pel·lícules. Des de la escenificació postmoderna, la relació d'amor es presenta i s'identifica com aventura intensa, apassionada, episòdica i gairebé, quasi sempre, contraposada a l'amor com a treball, com a lliurament generós, com a construcció quotidiana. De debò que la novel·leta rosa fa més mal del que imaginava. Fruit d'aquestes subtils influències, de vegades esperem a tenir un decorat i uns protagonistes perfectes per estimar. I se'ns oblida que l'amor no fa olor de Chanel número 5, ni té forma d'esportiu vermell, ni es mou sota els reflexos dels llums indirectes. De fet, únicament es troba en la realitat de la calor de la intimitat pròxima, més aviat prosaica. Fer l'amor de veritat és construir sobre la senzillesa i des de la limitació. En cas contrari, caiem en l'engany de la utopia romàntica, com apunta l'autora de l'article esmentat. I el que és utòpic és, per definició, inalcançable. I això no és només una pena, és més aviat una desgràcia, perquè ens morirem sense haver sigut capaços d'estimar i deixar-nos estimar en el que som i com som, sense maquillatges ni guions prefabricats.
Oh, ¿qué será, qué será? Que anda suspirando por las alcobas, que anda susurrando versos y trovas, que anda combinando todas las cosas, que anda en las gavetas y anda en las botas, que anda recorriendo los callejones, que está pegando gritos en los salones, y es algo que compone de pieza en pieza la naturaleza. ¿Qué será, qué será? Que no ha tenido arreglo y no lo tendrá, porque jamás es cierto y no lo será, porque no hay quien domina. Oh, ¿qué será, qué será? Que ni las precauciones no pueden parar, porque todas las risas lo quieren reír y todas las...
Bé. Avui a la taula d'opinió i per parlar de l'educació de l'afectivitat, d'aquest què serà, m'acompanya la Laura Sánchez, bona nit.
Hola, què tal, bona nit.
L'Aureli Villar, bona nit.
Bona nit.
I el Josep Maria Adell, bona nit a tots.
Hola, bona nit.
Bé, no sé si heu sentit l'editorial de començament, però la meva pregunta va per aquí. Són tan dolentes les novel·letes roses, les pel·lícules romàntiques? Què hi penseu?
Bueno, jo crec que tot depèn de com porti un orientat a la vida, no? Vull dir que una persona que realment, doncs, només tot el que ha rebut és això, i no té altres valors i no veu altres exemples i no ha tingut una altra formació, doncs aleshores pot arribar a fer-li mal, en el sentit de que creure que d'alguna manera la vida és rosa, entre cometes, però una persona que realment, doncs, té altres valors, es forma i altres exemples, i per exemple, en el cas de l'educació, se l'ha educat, amb altres valors, com deia, coses que tenen més qualitat, probablement a vegades li poden ajudar, Per tant, jo d'entrada, jo, en aquest sentit...
Al contrari, dius que li ajuden en comptes
de... Li poden ajudar.
Ah, jo estic absolutament en contra d'aquestes pel·lícules que avui dia només ensenyen el que és, pretengudament, el que és l'amor, no? Noi coneix a noia, s'agraden i es fiquen al llit el mateix dia.
Sí.
I allà s'acaba la història com si estiguessin, bueno, ja pels segles dels segles, no? I realment, clar, tancar amb una esfera tan petita el que és l'estimació, pues, jo no diria relacions sexuals, però no li diria amor. I pinten l'amor com si fos només això. Si estimar només seria tenir relacions sexuals. I clar, se'ns escapa a les mans un univers d'efectes, d'emocions, de sentiments, de compromís, que clar, jo penso que la joventut d'avui que veu totes aquestes pel·lícules romanticones, pues, difícilment sàpiguen el que és estimar.
Però jo, per una banda, entenc el que vols dir, però no em referia tant a la idea de què vol dir l'amor, sinó les aspiracions del cor. A veure, les novel·les o les pel·lícules sembla que el cor d'ara s'hagi d'omplir com d'unes aspiracions quasi perfectes per estar feliç.
Yeah.
I no, a part de que una manera és amb les relacions físiques, però no tan sols això, no? Les aspiracions sembla que ara per ara han de ser doncs molt fora del que és la vida quotidiana.
En clar, aquesta línia hauria de ser perfecta.
Perfecta.
La perfecció no existeix.
Digues, Josep Maria.
La perfecció existeix a les pel·lícules i a les novel·les, però clar, que això està molt allunyat del món real. És a dir, jo potser em poso massa filosòfic, no? Però a mi m'agradaria entendre el concepte d'efectivitat com un espai on es mouen les emocions i els sentiments. Llavors, clar, dintre la unitat de la persona parlem d'intel·ligència, parlem de voluntat i parlem d'efectivitat. No? Llavors, aquests tres elements tenen que estar harmonitzats, cosa que no ens passa amb aquestes pel·lícules.
Clar.
Llavors, clar, si trobéssim una pel·lícula que harmonitzi les tres coses, vale, això per la formació de la persona, fantàstic, aquest joc d'emocions i sentiments entre l'afectivitat, però no el que, per exemple, sobretot els missatges que reben amb la gent jove, ara, per exemple. Els pares que tenen que educar un adolescent amb afectivitat, no? Diu, escolta, però per què l'has d'educar? Bueno, ja aprendrà, ja sabrà. No, escolta, l'has d'educar perquè la majoria de gent jove, per culpa de que no té comunicació amb els seus pares i per culpa d'aquesta influència dels amics o dels mitjans de comunicació, confonen clarament afectivitat amb sexe.
Però nosaltres ara parlem una mica, fem una mica d'història. A veure, també les pel·lícules dels anys 50-60 proposaven uns models d'estimació, d'afecte, que en realitat tampoc tenien gaire a veure amb el que passava a les cases, no? Dic jo, no sé. A veure, és que potser els missatges de la ficció estan molt allunyats del que passa a la realitat i aquesta i ja ens va bé?
Home, sempre ha sigut una mica perillós aquest tipus de pel·lícules. És veritat que als anys 40 o 50 també es feien pel·lícules d'aquest estil, o novel·les, no? O per la ràdio, no? El Simplemente Maria, no? Aquests culebrones que duraven anys i anys a la ràdio. Jo me'n recordo que la meva àvia ho sentia, clar, cada tarda, i l'Helena Francis i tot això. Però, bueno, també suposo que rebíem, i per això és important, rebíem una formació en paral·lel des de casa una mica més real que totes aquestes històries que ens presentaven davant dels mitjans de comunicació. No?
No, però per mi hi ha un matís, és dir, a èpoques passades, aviam, sí que aquestes pel·lícules o aquestes sèries tenien aquesta vessant d'efectivitat, és dir, et podies veure la pel·lícula com pas agafadets de la mà, passejaven, mirant un paisatge, per exemple... No, el problema és que no. Les pel·lícules d'ara o les sèries juvenils que veuen els nostres fills adolescents no tenen cap missatge d'efectivitat. Al contrari, un que vol ser efectiu o que vol ser querido i tal, no, aquest és catalogat de tonto. Sí. Ara només priva l'efectivitat des del punt de vista sexual. Sexe. O sigui, a veure, segon dia que l'has conegut, no, home, ja estàs esperant, no, home, el primer, eh? O sigui, la cultura de l'esforç, de l'espera... Això no existeix. Llavors, clar, ara per mi ens hem anat massa a l'altra banda. Poder el terme mitjà és l'adequat, no? Però no tenim res d'efectivitat. Tenim tot, bueno... Un
corporal.
Exacte, una gent jove.
I això que dius, penso que apuntes una cosa molt interessant, que de fet l'efectivitat, jo entenc, en aquestes sèries, en aquestes pel·lícules, apareix el paper de la persona homosexual. A veure, és la persona més afectuosa de la història. Què vol dir? Que tant si ets dona o ets home, si manifestes els teus afectes, no estàs sent el que et demana la teva naturalesa. Has de ser una mica estrany. M'entens el que vull dir-te? A veure, penso que això és que no estem... No s'està reflexant.
Que passa que l'educació de l'afectivitat no només engloba el tema aquest de la sexualitat.
No, estic parlant de la manera de tractar-se, de la manera de parlar...
És que jo crec que de ben petits, i des de tots els punts de vista, s'ha de educar l'afectivitat. I hem d'ensenyar als nostres fills que tenen sentiments, que tenen emocions, que les coses provoquen reaccions, que és bo que les tinguin, que no sempre és dolent, que les han de reconèixer i que han de saber dirigir o orientar. Per exemple, sentiments d'enveja, o de rancúnia, o d'alegria, o de tristesa, o de passió, encara que sigui per una persona, pel futbol o per la feina, no? Tot això és bo que ells, en dia a dia, vagin veient, no? I són oportunitats de formar en tots aquests aspectes de, bueno, és molt bo que t'hagi passat això, o per què creus que t'has enfadat, o per què dones un cop de borda. Tot això també forma part de l'educació de la
facilitat. I com s'educa? Perquè és que estàs parlant
jo crec que anant a l'arrel del que, per exemple, tu tens, imagina't que tens la situació familiar següent, no? El teu fill de 10 o 11 anys, l'edat que sigui, imagina que s'està dutxant i el sents plorar. Llavors vas allà i li preguntes, doncs, què et passa? Per què plores? T'has fet mal? Et trobes malament? T'has enfadat amb algú? T'ha sortit alguna cosa malament a l'escola? T'has barallat? T'han posat una mala nota? Què et passa? Ves a l'arrel del per què et passa aquest sentiment, no? Si et trobes malament, doncs pren-te un medicament. Si t'han posat una mala nota, doncs demà intenta presentar els deures ben fets. Si t'has barallat amb algú, doncs demà feu les paus. Anar a l'arrel d'aquell sentiment o d'aquella emoció que li provoca. I a mesura, bueno... O sigui,
i penseu que és educable, a veure, aquest joc de les emocions? Perquè, és clar, hi ha temperaments doncs, molt més emotius que altres.
Però hi ha formes d'educar-los. Per exemple, l'educació de la voluntat o un nano de ben petit, bueno, que aprendre a dir que no a coses petites, bueno, pues l'ajuda. Per exemple, l'educació de la paciència, que darrere de l'educació de l'espera no hi ha res més que paciència i fortalesa. Bueno, pues, educar un nano petit bueno, que s'ha d'esperar per les coses i tal, quan arriba aquesta fase d'afectivitat, doncs ell entén el concepte, no la idea que li volen donar ara tot encaminada a la generalitat. Aquestes coses ajuden molt.
Aureli.
A veure, és que heu dit coses tan interessants que jo penso que... No, el que a mi em sembla, de quan començava la meva exposició, de dir que estava dient que poden fins i tot les passions, les emocions, els sentiments poden ser bons i tal, perquè per si mateixos no són ni bons ni dolents. Les emocions poden ser bones o dolentes. No? I és que, de fet, hi ha una unitat a les persones. Les persones som una peça. Som una peça. I, per tant, quan jo deia que una persona que està ben formada, els sentiments, les emocions, tot això, li ajuden, favoreixen. Vull dir, no és que estima amb tot el cor. És bo estimar amb el cor. Què seria de l'amor si no fos apassionat? És millor un amor apassionat o millor un amor desapassionat, per dir d'una manera? Fred, vull dir, que dius, no, estimo molt amb la voluntat. Doncs no és perfecte. És molt més perfecte un amor apassionat.
Clar.
No és aquell amor que diu, mira, jo la meva dona l'estimo molt i, per tant, no faig més que coses bones per ella. Tot el que faig és bé. Bueno, però si només es queda, doncs, amb el compliment del deure estricte de dir que fer coses bones... Si li manca aquests sentiments... Perquè, a més, com que és una unitat, la persona és una unitat, per això jo feia referència que quan un fill, estem parlant de l'educació, de l'afectivitat, està ben format, se li va fomentant valors positius, aleshores els efectes el que fan és recolzar allò que de per si mateix és bo, els efectes no és que estimi en tot el cor. És més, vull dir, jo per això deia que depèn,
Sí, però fixa't una cosa, Aurelio, tu parles d'amor, i clar, els adolescents d'avui en dia no arriben a l'amor, es queden a la, ja sabeu que l'amor té tres fases, no? L'atracció física, l'enamorament i l'amor humà de veritat, no? Clar, malauradament molts adolescents es queden amb les dues primeres, l'atracció física típica del ja no adolescent, del preadolescent o de la pressió de la pobertat, me gusta este gusto, fantàstic, com un objecte, no? Em deixes d'agradar, doncs et canvio i ja està. O la fase d'enamorament, que realment tu estàs enamorat, entregat a l'altra persona, o no? Estàs enamorat de la situació que et provoca tu aquest ai, 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 el pentino, m'arreglo, amb el qual, quan aquella persona t'ho deixa de provocar, la canvies per una altra. Clar, a intervindre la voluntat de l'amor humà, a part de dir, escolta, l'estrio perquè m'agradi i em vull entregar amb ell, clar, la gent jove no arriba amb això, lamentablement. I aquí sí que hi ha feina dels pares amb educar-los i ajudar-los a que arribin a profunditzar i a descobrir això.
Sí, però com han de fer els pares? Perquè, esclar, sembla això, heu d'estimar, és molt maco estimar-se, però com s'educa una afectivitat equilibrada?
L'exemple dels pares és molt, molt important, no? Que ells vegin com s'estimen i què vol dir estimar és fonamental. Si quan jo m'he enfadat amb el marit, doncs el deixo a caldo davant dels fills, doncs clar, m'estan veient com reacciono jo davant d'un malentès amb ell, el que sigui. En canvi, si jo callo o dic, bueno, el papa s'ha posat de mal humor, o disculpem, l'està cansat de la feina, doncs jo què sé, doncs tots ens hem de perdonar defectes, tal. Bueno, amb la relació de cada dia, amb l'ambient de la família, amb les converses que tinguem amb ells, amb l'exemple i els models que ells veuen d'entrega, de generositat i de passar per alt doncs, petites diferències, no? Sí, i parlar sempre bé d'ell, bueno, d'ell si és el marit i d'ella si és la muller, en fi, respectar-se mútuament, ser carinyosos, totes aquestes coses els nens, encara que no ho sembli, ho veuen i ho fan seu i ho palpen. I a la inversa, quan hi ha un ambient d'una família que es discuteix, que s'odien, que hi ha rancúnia, que no es perdonen les errades, clar, tot aquest ambient, ells van dir, van com per osmosis, contagiant-se d'aquesta manera de viure i de fer les coses.
Deixem que n'afegeixi algunes quantes més a les bones que ha dit la Laura. Ensenyar els interessar pels problemes als altres. Cuidar les seves lectures, per exemple. Ensenyar-los a la delicadesa amb el tracte als altres i, sobretot, del vocabulari. És impressionant el mal llenguatge barroer que veus pel carrer amb la gent jove. Pues això els pares ja han d'estar a sobre. Donar-los confiança, però clar, donar-los confiança vol dir estar allà amb ells per poder-se comunicar amb ells, cosa que avui en dia, pues, en fi, la vida és molt d'això i no ens deixa, però aprendre a assumir les responsabilitats de decisions preses. I clar, això és un camí diari, és dir, si tu des de molt petit agafes un nano i el vas portant per aquí, doncs arribarà el moment i, aviam, que no se senti avergonyit perquè ell no és diferent, perquè ell no es deixa portar per la massa, perquè ell el tema de l'afectivitat el troca diferent, que clar, cada, perquè té més formació, té més profunditat. I tot això, és allò que m'entens, va quedant, va sembrant, llavors, clar, tot això interiorment et va fent molt més fort.
Clar,
i amb aquesta línia que esteu dient, a mi em sembla que hi ha ambients que són formatius per si mateixos. Què vull dir? Que el contacte amb persones de qualitat, això afavoreix els sentiments. Per exemple, el viure al costat de persones que estimen, encara que no digui res, simplement és una persona que estima i una persona que perdona, és una persona que té una visió positiva de les coses. El viure al costat d'aquestes persones, amb educadors, amb mestres, amb persones, amb ambients que tenen aquesta qualitat humana, això enriqueix els sentiments. Això, Laura, quan estàs dient que un nen, per exemple, que viu en un ambient on a casa estan escridesant cada dia, doncs és molt difícil, que realment per dintre ell de vegades no senti la necessitat de cridar. O que viu que tothom està odiant. Doncs és molt difícil que una vegada ell també no estigui odiant. Per tant, jo estic apuntant només un aspecte del que estic dient. El viure al costat de persones de qualitat favoreix a l'enriquir els sentiments.
Mira, jo una vegada em va frapar molt, una vegada vaig assistir a una conferència d'un gran expert d'aquests, que va dir una frase molt contundent. Va dir, mira, diu, si el pare i la mare no s'estimen, és impossible educar uns fills. Pots intentar-ho, però si el pare i la mare no tenen una profunda estimació i això es veu, clar, faràs el que podràs, però no podràs educar bé uns fills.
A veure, aquesta afirmació és una mica extrema, perquè hi ha casos, per exemple, de matrimonis doncs, amb problemes, o una mare soltera, o una mare que ha tingut que abandonada. Això vol dir que no pot educar els fills?
Em sembla una mica extrem. Estem parlant de situacions de famílies estructurades normals, que els dos s'estimin. Clar, sempre hi ha, escolta, i si una mare viuda o un pare viuda, clar que sí, vol que molt el seu amor. Però em refereixo que quan hi ha els dos en la situació normal. Es té que viure aquest amor i aquest afecte, perquè això els nanos ho veuen. O sigui, els nanos s'han de detectar perfectament si el pare i la mare s'estimen. Això ho veuen perfectament.
No, i això ja dèiem abans que, com que és una cosa interior, els sentiments és interior. És una cosa que no es pot comptabilitzar i fins a quin punt un. Doncs, si es favoreixen els valors, per això insisteixo molt amb els valors, es pot arribar a un sentiment no només de rebutjar el mal, si, però de no fer el mal, sinó rebutjar-lo, que és molt més. No és una persona que diu, no, és que jo no faig el mal. No, no, però és que jo, és que per mi el mal és que és una cosa que no em ve ni de gust. És que rebutjo el mal. Per què? Perquè has interioritzat aquest rebuig. I per interioritzar aquest rebuig cal també fer el contrari. Vull dir, haver fomentat la virtut contrària. Vull dir, perquè, per exemple, un rebuig als robatoris, doncs realment ha viscut amb persones que realment valoren la honradesa, que realment es trobin... I clar, quan un realment té admiració per aquests valors, d'alguna manera, com que som una peça, com que hi ha una unitat amb el cos, amb l'ésser humà, doncs admirar una cosa vol dir que rebutges l'altra. I això és el que...
Aquí em sembla que és important apuntar que això vol dir que durant l'educació dels fills has, com a pare o com a educador, has subratllat els sentiments que provoca una determinada conducta. A veure, ser amable, la satisfacció que dona acabar el treball bé, l'alegria de trobar-se una persona educada... Tot això, diguem-ne, que el sentiment acompanyi a l'acció és perquè has recolzat i has reforçat durant la teva etapa d'educador o has fet visible, palpable, als ulls dels fills aquests sentiments positius que provoca la virtut. No sé.
I en últim terme, sempre hem de tenir en compte que ha d'haver-hi un equilibri, vull dir que els sentiments doncs, tenen la seva part, però la voluntat té una altra. I d'aquest equilibri ha d'estar desplegat amb la voluntat. És a dir, és el cap, el que diguis, per dir-ho d'alguna manera, amb la jerarquia de valors, el cap el que ha de dirigir el cor. Precisament, una de les tres característiques de la persona madura és aquesta, no? L'adolescent o preadolescent, el cor li pesa més. Actua per cor. Vull dir, moltes vegades fa les coses perquè ho sent. Una persona madura diu, encara que senti això, doncs, però ara convé o ara hauria de fer... És a dir, domina, és amo, domina els seus sentiments. Aquest és un tret característic de la persona madura. I això, amb les limitacions que comporta, perquè a vegades els fills no ho entenen, entre altres raons no ho entenen, perquè si ho entenguessin ja serien madurs. No ho entenen, però hauríem d'intentar fer-los veure que una cosa és allò que tu sents i una altra cosa és el que hauries de fer. Que a vegades, a millor no et pot agradar estudiar, però tu hauries d'estudiar, per posar un exemple. Que ells sí que ho entenen, això.
Digues, Laura.
I amb el tema aquest que preguntaves de com ho fem per educar amb l'afectivitat i la sexualitat, a mi em sembla molt important un aspecte que a vegades, avui dia, almenys s'ha perdut completament, que és ensenyar als fills el valor de la intimitat, que tenen una part que és només seva, de la seva ànima, d'aquesta vida interior, de que sé qui sóc, sé què penso, sé què m'agrada, què em desagrada, no? O sigui, el que és l'ànima, no? I això s'ha de preservar de mirades estranyes o d'oïdes estranys. I hem d'ensenyar als nostres fills que no es pot explicar tot a tothom.
Penso que això és nivells... molt important i molt més potser ara, perquè de fet s'estan acostumant amb les xarxes socials a explicar-ho tot.
Efectivament. I hi ha nivells d'intimitat.
Ja fan programes, això.
En funció de la relació que tinc jo amb l'altra persona, tinc un nivell o un altre d'intimitat. I no és el mateix jo que us expliqui aquí una cosa a vosaltres, que som amics, a que ho expliqui amb una persona del carrer, a que ho expliqui al meu marit. Hi ha nivells, o sigui, hi ha coses que jo parlaré amb el meu marit, que no parlarem amb els meus fills, o que no parlarem vosaltres. Hi ha coses que parlarem a una companya de feina diferent a una amiga íntima. Clar, això hem de saber educar els fills. No pots anar explicant tot el que sents. No pots anar, per exemple, ensenyant el teu cos a tothom.
Clar.
No? Perquè forma part de la teva intimitat. És diferent una mà, que és la meva mà i que sóc jo, però és diferent una mà de parts més íntimes que fan referència a la sexualitat humana i jo he de preservar de mirades estranyes i això no s'entén fàcilment avui dia.
De mirades estranyes i de mirades que amb un sentit possessiu, perquè no els pertany. Aquesta part teva
no
els
pertany. Jo he de donar el meu cos a qui jo vulgui, no a tothom. I a les platges hi ha exemples que tot el contrari, no? I ara us posaré una anècdota que jo fa anys que em va passar. Vaig estar parlant amb una persona que ha treballat molts anys al Congo i en poblats que les dones anaven despullades. Val? I aquesta ONG, una de les primeres coses que van fer va ser portar vestits per les dones, que portaven un taparrabos, no? El que s'entén per taparrabos. va vestir a les dones d'aquells poblats, no? Uh-huh. I una de les senyores aquelles li va anar a donar les gràcies perquè des de que es vestia els homes la respectaven més.
Uh-huh,
clar, això forma part de la nostra intimitat, del nostre ser més profund, de ser home o dona, no?
Clar,
doncs avui dia, que si tots ens despullem a les platges, si anem amb uns escots o amb uns tangues que se'ns veu enmig, uh-huh. bueno, doncs després què pretenem que sigui l'estimació, el pudor, el respecte? Bueno, doncs tot això ho hem d'ensenyar.
Aquesta és la responsabilitat dels pares... Està ajudant els fills, perquè això que deies tu, per exemple, amb les redes socials, no? I diem, clar, és que, cuidado, perquè a Facebook, clar, l'adolescent o el preadolescent que té més èxit és el que posa les parlant de noies, potser les fotos més suggestives, i el que transmet en directe el seu dia a dia, no? Perquè és que n'hi ha que, clar, com que encara no són famosos, no poden fer-ho a través del Twitter, doncs a Facebook et van... però, vamos, tu pots llegir constantment el que fan a cada moment i el que pensen i el que diuen... Aviam, senyors, una miqueta de... Uh-huh.
Digues.
No, i encara que sigui matitzar una mica, no, tot el que has dit tu és perfecte, simplement ampliar, no? Alguna vegada ho hem dit en aquesta taula, però en el cas concret de la intimitat, la intimitat femenina, per exemple, el pudor femení, s'ha de cuidar més, perquè la dona per si mateixa, tot el seu cos mostra la seva intimitat. I això, de vegades, s'ha de dir per activa i per passiva, que no és igual un noi que una noia, no és igual. Estem al mateix nivell, diguéssim, de dignitat, però som diferents en moltes coses, i
no,
amb el que...
No és exactament igual.
No,
doncs,
absolut.
Una noia, que, la cama d'una noia, que la cama d'un noi.
Però,
la noia, a veure, la noia, d'alguna manera, doncs, mostra la seva intimitat amb el seu cos. Un noi, a veure, posaré un exemple, un noi va per la platja, està mirant a veure què passa, i està mirant a veure, mira què passa, a veure què veu. Jo no, vull, no, vull, no dic més, eh? I una noia, doncs, a vegades pensa, diu, mira, m'estan mirant. Un va a mirar i l'altre la miren. El cos de la dona s'exposa. L'home no exposa res.
Reacciona diferent.
Això
per tant, és un noi quan veu una noia nua que una noia quan veu un home.
És tan diferent, és tan diferent que és diferent.
Absolutament diferent. Sí, sí, completament.
Per tant, jo el que volia dir, que des del punt de vista teòric, després a la pràctica no volia arribar potser tan així, però des del punt de vista teòric és que no té res a veure el pudor, la intimitat femenina, que el seu cos, ella per si mateix ja mostra la seva intimitat, que la masculina, que en tot cas és una altra qüestió. Per tant, vull dir, és un matís amb això que has comentat d'aquesta ONG.
Per ratificar el teu matís, una anècdota personal familiar, això que ja sabeu que no m'agrada posar exemples de la família, però...
Que era de futbol,
jo tinc un fill preadolescent, que, bueno, doncs que fa bastant exercici, es manté en forma, i ara el tinc tot el dia aixecant-se abdominals, perquè aquest estiu a la platja, com que té una mica allò que diuen de tableta, se n'ha donat compte que les noies li miraven la tableta. Això... Esto hay que aumentarlo.
Això no li agradarà que ho expliquis, doncs, molt, bueno, malament, escolta, Josep Maria.
No ha donat ni nom ni cognom. No,
home,
no,
clar, mira. Digues,
no, i també dic que, fins i tot, abans hem esmentat a les persones madures, que són les que controlen els seus sentiments i tal i qual. A veure, també en aquest camp no hem de caronar, doncs, infidelitats, no hem de caronar problemes, manques de valors. Allò que realment és dolent, deixar-ho de banda. Perquè moltes vegades, quan un accepta la possibilitat d'una cosa que és dolenta, el sentiment s'encarrega que allò sigui realitat.
Ara ja no t'entenc.
Per exemple, una persona, en principi, home, no vol ser infidel a la seva dona, però si deixa que els seus sentiments volin, i arriba, home, no, jo no deixaré la meva dona, però els seus sentiments volen, algun dia possiblement s'arreglarà per aquella persona. I algun altre dia possiblement la invitarà a, doncs, a no sé què. I algun dia, probablement, els sentiments faran que s'enamori d'aquella persona.
Mm-hmm.
Perquè juga així els sentiments. Vull dir que no hem de garonar, no hem de deixar que els sentiments volin. Amb això, l'únic, vull dir, que hem de controlar els sentiments perquè ens poden fer passar una mala jugada. És tot el meu missatge.
I d'aquí la importància, com a pares, de la doble moral nostra. És dir, està molt bé que fem un discurs a favor de l'afectivitat als nostres fills, però com la vivim nosaltres? Com vivim la sexualitat, cara Déu i els homes? Quin discurs donem i com plantegem temes com l'avortament, com la fidelitat, com... Clar,
ara t'estàs anant molt lluny.
No. M'estic anant a que jo puc donar un discurs verbal, però jo actuar de forma diferent, amb el qual el meu fill el que veurà és com jo estic actuant. Em dirà, bueno, sí que te'n diu això perquè toca dir-ho, però en canvi a la vida real actua d'aquesta manera.
Estàs parlant de coherència, no?
Sí, estic parlant de no utilitzar la doble moral.
Però ara l'Aureli m'estava parlant de les infidelitats.
No, està en els sentiments...
De controlar l'accés a les infidelitats.
Vale.
És a dir, clar,
o sigui, si una cosa és sentir i l'altra és consentir. Tu pots tenir una temptació d'agafar, de robar no sé què, no? I l'altra és que ho facis.
Clar.
O sigui, la temptació no és dolenta en si.
Escolta, jo tinc una companya...
És humana. Clar, el que passa és que si després dius, ostres, que m'agrada aquest cotxe i el robes, o que m'agrada aquest home, però jo estic casada o ella està casat, i accedeix, allò és diferent, sentir que consentir.
Jo tinc una companya de feina molt atractiva, no canviaré de feina i deixaré de treballar, però és companya de feina.
Però ara què estàs dient, Josep Maria? Ho estàs dient en sèrio
No, estic posant un exemple.
Ah, vale.
Entens? Llavors, aviam, clar, jo puc tindre això molt clar, però clar, si resulta que busco coincidir amb l'esmorzar, el que explicava molt bé l'Aureli, no? Ja, llavors, el dia següent ja em pentino a casa dutxant-me pensant que...
I això
em
durà... ha passat moltes vegades.
I, clar, i això et porta... I això, si no ho poses al seu lloc, clar, et
no,
porta...
No, i anant a temes no tan greus o no tan... Doncs també, pues, jo què sé, m'he enfadat amb els fills, no? S'han enfadat entre ells, no? Els germans s'han enfadat, o em quedaria més rato a la feina, però sé que he d'anar a casa. Totes aquestes coses, el que a mi m'agradaria, però el que he de fer, que és el que deia abans l'Aureli, no?
Uh-huh.
O me'n passaria tres capítols més de tal sèrie, però m'he de posar a estudiar. Doncs, bueno, una cosa és el que a mi em tira el cos, i l'altra és pues, la responsabilitat de dir no, que molt bé les emocions, però el que tinc que fer és tal altra cosa, no?
No, i després una altra qüestió que també hem deixat una mica mig explicat quan parlàvem el cas del pudor, però sabeu també una altra diferència entre els homes i les dones. Home, que els homes no és ser menys masculí el fet de tenir sentiments. Vull dir que a vegades hi ha gent que es pensa que plorar, per exemple, és cosa de dones. Home, jo no dic plorar per qualsevol cosa, però que tenir sentiments és una cosa...
És
emotiva. No, que pot ser... El que sí és cert, i això forma part, diguéssim, de l'educació, és a dir, entendre que l'home és diferent que la dona i que, per tant, els sentiments van per una altra banda i que probablement no arribarà mai a tenir els detalls. I això vol dir que la dona doncs, ha d'entendre que l'home no arribarà mai a tenir els detalls que ja en té, probablement. Vull dir, a l'entendre que hem de tenir sentiments, bons sentiments, però que els homes tenim... els vivim d'una manera i les dones d'una altra, això s'ha d'admetre, perquè som molt diferents.
Uh-huh.
Però que de vegades es pensa, no?, de que els sentiments són femenins i que els homes no han de tenir sentiments, i això no és cert, perquè els homes poden ser apassionats igualment.
I quan una forma de ser com pot ser una persona tímida, hi ha persones que són tímides, que no els hi costa expressar els seus afectes, com ajuda a un fill o potser a la teva parella, a sortir i a parlar, com fer-ho? O és necessari fer-ho?
No, simplement valorant tot allò que fa bé. Vull dir que moltes vegades, com una persona que l'estàs intentant ajudar, diu, escolta, que bé que has fet això. Vull dir, o li fas veure que és molt més senzill. O sigui, en el fons, no dramatitzar. Vull dir, i sobretot valorar allò que positivament fa bé.
I també dir-li que s'esforci. Que...
Autoestima positiva, és a dir destacar-li el que fa bé perquè això l'ajudi a millorar amb l'altre.
Clar. I quan és a l'inrevés, hi ha persones molt exclusives que a vegades les maneres de reaccionar poden fer pensar que no t'està estimant. Potser t'està estimant d'una manera molt més... diguem-ne, intensa o amb falta d'autodomini que una altra que sigui doncs, més secundària. Això potser també s'ha d'ajudar a interpretar els fills i a les relacions humanes, no? Escolta, aquesta persona és una persona una mica explosiva, doncs has de tenir una... No sé, penso, paciència.
A mi em sembla que això que estàs dient tu mateix estaves donant la resposta. Ara, el que passa que sempre, si s'ha de donar als nostres oients un consell, no s'ha de fer mai al moment, perquè precisament perquè és un home explosiu, doncs aleshores reacciona i és pitjor, no? S'ha de fer sempre més endavant, cap d'un dia, cap dos dies, però no hi ha més solució que també explicar-lo, perquè de moltes vegades l'única forma de que les persones millorem, no que millorem, és que ens diguin allò que hauríem de millorar, que nosaltres des de la nostra perspectiva no ho veiem. I des de fora diuen, escolta, tu parles massa ràpid. Home, tu el que passa és que... Doncs això, si ho dius en un moment oportú, no al mateix moment, perquè tu has fet esmentat persones, diguéssim, que són explosives. Clar, si li dius una persona que és explosiva, doncs en aquell moment s'acaba la conversa.
Clar.
Ja dius, no, tens mania, el que sigui, no? Jo crec que s'ha de dir però sempre en el moment oportú, que això vol dir dintre d'un dia o dos dies, o quan cregui convenient, però que s'ha de dir, perquè si no ho dius, continuarà.
Sense dubte s'ha de dir, perquè clar, tu pots, per exemple, en el cas d'una noia...
Ens queda un minut,
No, doncs res, no, molt petit, simplement que una noia doncs, tingui una forma de mostrar la seva afectivitat que per ella sigui normal, però bueno, que tu veus clarament que pot l'altra persona interpretar de forma diferent. Pues, com excessiva. Molt bé dir l'Aureli, se li ha d'explicar. I...
No, jo insistiria molt en la unitat de la persona, amb el sentit de que tot allò que positivament són valors de qualitat, favoreixen uns, favoreixen d'uns als altres. O sigui, que a vegades un valor sol, doncs, bueno, pues ajuda. Però quan són dos o tres, des de quatre o cinc costats que estan empenyent a la qualitat, això afavoreix que aquesta persona tingui uns sentiments... Tot, per exemple, una persona, l'estàs ensenyant a ser lleial, a la lleialtat, per exemple, només dius, home, si només la lleialtat... No, però és que, a més, li fas que tingui compassió de les persones. No, i, a més, que desitgi protegir el feble. Doncs, pues, clar, fas una llista i arriba un moment que aquesta persona és una persona que té un cor, d'un bon cor.
Clar.
O sigui, jo,
bé, amic, sí. Em sembla que aquesta és una conclusió potent, com sempre, Aureli.
I no cal dir res més.
I no cal dir res més, que us espero el dimarts vinent i que m'ha agradat molt tenir-vos aquí. Gràcies i bona nit.
Bona nit.
Bé, bona nit.
Paraules d'amor, amb Àngels Montuenga. Un programa amb el suport de la Fundació Privada Maria Teresa Rodó.
Avui tenim la sort de tenir a l'altre costat de la línia telefònica a la senyora Ángeles Almacelles. La senyora Almacelles és filòsofa, professora de l'Escola de Pensament i Creativitat i professora enguany de la Universitat Internacional de La Rioja, on dirigeix el seminari Cine i Persona. A més, és autora de nombrosos llibres, com ara Educar con Cine, 22 pel·lícules. I és membre de CinemaNet, organització que aquest any organitza un congrés sobre cinema. Bona nit i gràcies per atendre a la nostra trucada.
Buenas noches.
Bien, María Ángeles, si me permites tutearte...
Por favor.
Me gustaría saber, en primer lugar, yo me imagino que quieres hablarnos de este congreso maravilloso que tenéis en marcha y que habéis puesto pues con mucha ilusión en funcionamiento por primera vez.
Efectivamente.
Cuéntame un poquito el detonante de esta iniciativa y en qué consiste.
Bueno, pues si me permites, que no te quiero quitar el protagonismo de la entrevista, pero si me permites que te dé una noticia que es totalmente primicia de hace unas horas.
Por supuesto, adelante.
La reina de España ha aceptado ser la presidenta de honor del Congreso.
Pues bueno, enhorabuena, porque pues eso es
creo que es una noticia que merecía ir delante de todo.
Sí,
¿no?
Por supuesto.
Delante de todo.
Por supuesto. Bueno, entonces, cuéntame un poquito, ¿esa iniciativa cómo surge?
Bueno, ya sabes que Cinemanet es una asociación que nace justamente en Barcelona. Uh-huh. El nombre ya... suena, por lo menos en Madrid donde yo vivo, suena pues a internet, ¿no? Cinema, net.
Sí.
Pero no, es la palabra catalana, cinema, net, cine limpio.
Claro.
Porque uh-huh. es una búsqueda, un fomento, una animación del cine de valores.
Uh-huh.
Entonces, bueno, Cinemanet tiene organizados premios de cine familiar, premios personaje, premios de elaboración de cortos, es decir, está fomentando el cine de valores.
Uh-huh.
Y dentro de esas actividades hay que pensar que el director de Cinemanet, Daniel Arasa,
uh-huh.
es verdad que es amigo mío y cuando se habla de los amigos uno pierde un poco
la objetividad.
Pero realmente es una grandísima persona, no solo por su bondad, su calidad humana, sino además tiene una imaginación sin límites.
Uh-huh.
Y entonces él pensó, y los que colaboramos con él secundamos, que en el momento que estamos viviendo de tal confusión en el ámbito de las afectividades, en que es tan difícil educar a niños y jóvenes en la afectividad,
¿sí?
en que incluso tantos adultos pues que se unieron en matrimonio y pensaron que iban a vivir una familia, una relación de pareja plena y feliz para siempre, pues fracasan al poco tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Y son buena gente, pero no han sabido orientarlo. Bien, pues en este momento tan confuso, cuando además, por otra parte, en los colegios se había impuesto una asignatura que tenía algo así como de enseñanza o educación
para la ciudadanía. Ah, vale,
sí. De la sexualidad.
Vale.
Nosotros entendíamos y entendemos, y vamos desde la antropología más elemental, que no se puede educar en la sexualidad desgajada de una educación en la afectividad.
Claro.
O sea, eso, una cosa es la biología y otra cosa es la sexualidad humana, que forma parte de todo un marco afectivo y que no se reduce además a genitalidad.
Uh-huh.
Es decir, cuando nacemos, ¿nacemos varones o nacemos mujeres?
Uh-huh.
Entonces, somos seres sexuados ya uh-huh. desde el principio. Bien, eso nos pareció que era una urgencia, facilitar material a los educadores en general, profesores sobre todo, pero también pues
padres de
tiempo libre, catequistas y padres.
Uh-huh.
Eso es importantísimo.
Claro.
Porque la base, el fundamento de la educación se cuece en el hogar.
Uh-huh.
Entonces, y hay que dar, los padres también están a veces muy desvalidos ante todo ese vendaval de ideas que aparecen por ahí, uh-huh. de influencias, los medios, etcétera.
Uh-huh.
Pues hay que dar instrumentos y además instrumentos que realmente sean prácticos.
Claro.
O sea, un niño, un adolescente, yo he estado 30 años en la enseñanza media también, ¿no? Hace unos años un chaval de BUP, del antiguo BUP, o de los últimos años de la EGB, leía. Y era bastante normal que leyera.
Uh-huh.
Actualmente esto se ha perdido mucho.
Uh-huh.
Los niños leen cuentos, pero luego se acabó. Pero, sin embargo, todos ven cine, sea en la sala, sea en la televisión.
Uh-huh.
Pues, hombre,
aprovechar.
Ese es el ámbito en que les podemos educar.
Uh-huh.
Sí que ese ha sido el detonante
vale.
para que saliera el congreso.
Y el título del congreso es... El foco en el corazón.
El foco en el corazón, claro, porque el título genérico es cine y educación.
Uh-huh.
Pero luego nosotros tenemos la ilusión, la esperanza y la fe en la providencia, porque somos como Don Quijote, o sea, nos hemos echado al campo y que es la educación por el cine. O sea, es un congreso cine y educación, ¿no?
Uh-huh.
Pero luego, ese congreso para este año lo hemos concretado en la afectividad.
Vale.
Por eso se llama el foco de cine, el foco en el corazón, la educación de la afectividad a través del cine.
Y nosotros en el programa hoy hemos comentado hasta qué punto nuestra idea del amor es un producto que puede ser un producto derivado de lo que aparece en el cine y en la publicidad. Entonces, ¿la ficción se mete tan de lleno en las aspiraciones del corazón?
¿La afectividad o el cine?
La ficción.
Bueno, vamos a ver. Sí, y a mí a veces cuando en los cursos que doy de cine o en los cineforum o tal, y digo, es que el cine es un transmisor de ideas. Uh-huh. Tiene una capacidad de influencia. El cine es arte, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es el séptimo arte, es arte. De todos los medios de comunicación, solo el cine es arte.
Uh-huh.
Eso es importante.
Sí.
Pero es una industria, no lo olvidemos.
Clarísimo.
Una industria que además gira millones de dólares o de euros al año, ¿no?
Uh-huh.
Tiene una gran capacidad de influencia porque además nos coge desvalidos. Los niños están siempre más desvalidos que los adultos.
Uh-huh.
Vamos a ver, si cualquiera de nosotros llegamos a casa por la tarde, estamos cansados, hemos tenido un día duro, nos sentamos en un sillón y dices, me voy a ver una peliculeta.
Uh-huh.
Te sientas en el sillón y estás absolutamente pasivo porque estás descansando.
Uh-huh. A merced.
Entonces, se te mete dentro y te empapa como la lluvia fina.
Uh-huh.
Yo digo que a veces cuando explico eso y alguno me dice, bueno, te influirá a ti, a mí no me influye. Pero bueno, vamos a ver, igual a ti no, igual tú eres aquí Superman, pero no tenemos más que pensar, querida tocaya, ¿no? Me llamas
sí,
Ángeles también.
Sí, sí, sí.
Nuestras reacciones en la sala de cine. Vamos al cine y todos nosotros adultos sabemos que eso es ficción.
Uh-huh.
Que eso está, que detrás de la escena que estamos viendo, pues hay unas cámaras,
sí, sí.
Hay un director con su gorra.
Hay un guión.
Hay un guión, etcétera. Y sin embargo, estamos viendo la película, reímos,
sí, sí.
Lloramos, pero sí. ¿Cómo lloramos?
Sí, sí, nos lo creemos.
Nos lo creemos, uh-huh. Sufrimos, nos asustamos.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el fondo, hay una gran influencia porque el espectador, desde lo más recóndito de sus sueños, de sus esperanzas, de sus realidades, se está identificando con las experiencias humanas que suceden en esa película.
Claro.
Por eso hay películas que te pueden gustar a ti y a mí no.
Uh-huh.
Y no será tanto una cuestión de calidad técnica,
uh-huh.
cuanto que tú conectes y yo no conecte.
Claro.
O sea, por ejemplo, en este momento hay una película que creo que tú has visto, yo no he visto, que es El árbol de la vida.
Sí, una película de que yo, de hecho, voy a dedicar un monográfico, creo, porque a mí me ha impactado muchísimo.
Exactamente. Bueno, pues a mí el otro día me decía un gran crítico de cine, me decía, María Ángeles, por Dios, no te la pierdas, porque es magnífica, la tienes que ver y la tenemos que comentar. Bien, luego yo puse la radio y un gran crítico de cine distinto decía, horrible, no la vayan ustedes a ver. Pero... es decir...
Bueno, en fin.
Pero ya no es solo una cuestión de técnica o no técnica,
sí.
Sino que es eso, porque el cine despierta emociones.
Claro, y llega
y desde la emoción razonamos.
Claro.
Ahora, si hacemos la ruta inversa,
uh-huh.
si hacemos la ruta inversa, tiene un gran poder educativo.
Uh-huh.
Porque el cine nos permite justamente porque nos identificamos,
uh-huh.
llevar a cabo experiencias humanas que en la vida real nos podría costar años.
Cuéntanos un poquito, porque cada vez nos queda menos tiempo y esta conversación no, me da pena, pero se va a tener que acabar en algún momento. Cuéntanos un poquito en concreto el congreso, cómo, cuándo, cuánto, en qué consistirá los talleres. Necesito que me des esta información.
Vamos a ver, el congreso es en Madrid, en la Universidad San Pablo CEU de Madrid.
Sí.
Y va a ser los días 14, 15 y 16 de octubre.
Uh-huh.
14, que es viernes por la tarde, el sábado 15 entero y el 16, que es domingo, por la mañana. Acabará a mediodía para que la gente pueda regresar a su casa.
Uh-huh.
Digo ya entre paréntesis que hay convenios con Renfe y con un hotel de Madrid para que los congresistas de fuera puedan tener precios especiales, precios mucho más reducidos.
Uh-huh.
Lo digo por si algún... algún oyente está interesado en eso.
Muy bien. ¿Cómo inscribirse? ¿Qué hacer?
La página web de Cinemanet. Ahí es donde es más fácil. Vale. www.
¿Sí?
cinemanet.info.
¿Sí? Muy bien.
Cinemanet.info.
Perfecto.
Y allí ya se ve, en la página se ve el congreso, se pincha y allí está absolutamente toda suerte de explicaciones, insisto, incluso para tener ofertas en Renfe, etcétera.
¿Y algunos ponentes que hayan confirmado su asistencia?
Sí, eso lo tenemos ya confirmado. Hombre, siempre puede pasar algo, ¿no?
Pero, sí, bueno, claro.
La conferencia de apertura, como no podía ser de otro modo, puesto que es sobre afectividad, tenemos al doctor psiquiatra don Enrique Rojas, hombre que tiene
un prestigio muy grande,
muy buenos libros sobre afectividad. Entonces él tiene la conferencia de apertura y la gran conferencia de clausura el domingo, me voy de punta a rabo,
bueno.
Está el académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y catedrático emérito de la Complutense de Madrid, don Alfonso López Quintás. Él es un gran especialista en la filosofía del hombre, en la antropología de tipo personalista, y él nos va a hablar del contenido formativo por contenido humano del cine. Entre medias, pues tenemos dos profesores procedentes de Barcelona. Una es Mercedes Alenza, que es filóloga,
¿sí?
Y otro es Javier Rodríguez, que es músico, doctor en historia, etcétera. Tenemos además un profesor que viene de Francia, viene de la Universidad de Pau, de Pau et de Pays de la Dour. Está en la Facultad de Derecho, Economía y Gestión, el profesor José Lacorte.
En fin, tenéis una cantidad de ponentes de primera línea.
Y luego además hay mesas redondas con experiencias de utilización del cine en colegios desde infantil hasta bachillerato y en universidades. Y luego en otros distintos grupos de formación, jóvenes, tiempo libre, etcétera. Tenemos mesas redondas con gente de la farándula, directores de cine. El otro día me confirmó su asistencia encantadora actriz Isabel Ordaz, además de magnífica actriz, es gran actriz, tiene un premio Goya, mejor persona. Y tenemos confirmada también la asistencia de directores de cine, pues como Rafael Gordon, Thomas Grube, que viene de Alemania, es el director de esto.
No te voy a dejar acabar, porque no vas a acabar, porque ya veo que está siendo esto una lista inacabable, pero es mejor, así nuestros oyentes van a tener que apuntarse, inscribirse y va para acabar de descubrir esta maravillosa aglomeración de cabezas pensantes
y
creativos.
Sí, yo creo que hoy justamente hemos estado preparando los talleres prácticos, yo creo que eso va a ser fantástico. Yo lo que os voy a pedir, Ángeles, si alguno de los que nos oye ahora se inscribe y viene, por favor que me busque para poderme dar un abrazo en vivo y en directo.
Fenomenal. Si yo no puedo ir, te lo dará de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Ángeles Almacelles, por compartir tu tiempo esta noche. Moltes gràcies també al Mario Ramírez, responsable de so, i a la Maria Sierra per la selecció de les músiques. I jo, l'Àngels Montuenga, m'acomiado de vosaltres fins al dimarts vinent. No hi falteu. Bona nit.